Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Els socialistes s'enganxen els dits amb el debat sobre prohibir o no el vel integral al carrer i en recintes públics. L'Ajuntament de Lleida va anunciar ahir la seva voluntat de prohibir-lo i la via per fer-ho era una actualització de l'ordenança de civisme, però amb excepcions que a la pràctica acabarien invalidant aquesta prohibició.
Aquesta prohibició no regeix en els llocs de culte, en espais on sigui normal o habitual anar amb el rostre cobert o quan es faci en exercici d'un dret fonamental.
I aquí la clau, un dret fonamental i el dret a la llibertat religiosa ho és. I és l'argument, de fet, que va fer servir el Tribunal Suprem el 2010 per tombar el primer intent de prohibir el vel integral de la paeria amb un altre socialista també com a alcalde, amb Àngel Ros. Fins i tot el PP de Lleida demana garanties abans de donar-hi suport.
Nosaltres el que farem és estudiar la viabilitat jurídica perquè això sigui efectiu i no quedi un anunci de propaganda.
El president de la Generalitat s'ha afanyat a deixar clara una cosa.
No hay un actitud racista aquí, ni hay una actitud contra determinados, digamos, símbolos que para alguien pueda ser símbolos religiosos. A mí el burka no me gusta.
Mentre la resta del partit ha rebaixat l'embranzida lleidatana sobre aquest tema, sentiu què en deia en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio el delegat del govern espanyol a Catalunya.
A mi personalment no m'agrada que el govern d'Espanya ja ha dit en diverses consideracions que no els agrada, però insisteixo, no és un problema que estiguem veient als carrers.
I alhora la ministra d'Inclusió demana calma.
No hay que caer en demagogia, sino que son debates que tienen que tener sosiego y un análisis y mucha pedagogía.
I a partir d'aquesta hora està previst també que en doni explicacions l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Intentarem sentir-lo en directe.
Catalunya al dia.
I a més d'això, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Recollirem també la queixa d'una cinquantena de pagesos del Delta de l'Ebre que van perdre les collites per culpa de la sequera el 2023.
Vaig perdre un 90% de la collita degut al tancament d'aigua, la putrefacció de l'aigua de l'arròs. Evidentment, la planta doncs, se va morir.
I es queixen perquè no han cobrat les ajudes de la PAC, de la Política Agrària Comuna, per pagar els deutes derivats dels estralls de la sequera.
Unió de Pagesos proposa que en aquests casos la Generalitat els descompti el que deuen de les ajudes que reben.
Te paguem, pagues lo deute i continues treballant. Nosaltres tenim un problema en el sector de l'arròs. Treballem ara tota la campanya i no tenim ingrés fins al final.
També serem a Prullans, a la Cerdanya. Avui aquí s'hi han trobat un centenar de ramaders de banda i banda dels Pirineus.
Per parlar de com gestionar la convivència amb els llops.
Tenim una gran preocupació perquè som coneixedors que aquests territoris on estan convivint en llops ja des de fa temps doncs està tenint una afectació molt greu que està comportant doncs, una davallada molt important de la ramaderia extensiva.
I entrarem en un speed dating literari.
Començo a explicar el primer llibre que vull recomanar, la Viola Ardone. No sé si la coneixes.
Bueno, jo te recomanaré el llibre de Haru, no sé si el coneixes, de Flàvia Company.
I què és això, que és un speed dating literari? Doncs, imitant les cites express per trobar parella, també es fa servir aquest mètode per recomanar llibres.
Cada 4 minuts hi ha canvi de parella literària. Se n'ha fet una prova a Girona, dins del Festival Mot, i ha anat la Maria Rovira.
Amb la mirada posada també a les carreteres, equip viari Txell Garriga, com les tenim?
Molt bon dia, Estel. Doncs en general, ara mateix força tranquil·les. Només ens consten dues incidències, les dues per vehicles avariats. Una a la C25, l'eix transversal, l'Arbúcies, cap a Vic, i l'altra a la C33, a Montcada, cap al Nus de la Trinitat, en cap dels dos casos. Però veiem que hi hagi retenció i una mica d'intensitat també per obra en dos punts, a la P7 Gelida, cap a Vilafranca del Penedès, i des de primera hora a la C65, a Llagostera, cap a Palamós.
I pel que fa al temps, Néstor Gómez, avui repetirem el patró dels últims dies, d'aquest xafarranxo de tarda en alguns llocs?
Hola, bona tarda. Doncs continuarem parlant d'aquesta situació no només avui, sinó pràcticament la totalitat de la setmana, amb uns matins molt tranquils i unes tardes amb una mica o amb enrenou directament, especialment a les comarques del Pirineu. Aquesta tarda, novament al Pirineu, que pot baixar cap a punts de l'Osona, àrees també de la Garrotxa, i de cara a la tarda una mica avançada a punts fins i tot de l'Empordà. També en paral·lel, també se n'esperen cap a la Conca de Barberà, també aquest vespre a les comarques de Girona i també al sector dels ports. A la resta, temps que predomina serà assolellat i, sobretot, molt càlid, amb màximes que podran tocar sense cap mena de problema els 30 o els 31 graus a Ponent. Ara mateix al Pantà de Siurana ja toquen els 29 graus, Torroja del Priorat a 28 graus, a Tàrrega 26 i a Vallirana, per exemple, 26 graus. I de cara a demà, dia de Sant Jordi, ens llevarem amb núvols baixos a les comarques de Girona, de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, sense precipitacions. Les pluges de 9 a la tarda i sembla que quedaran concentrades i restringides entre el sector de la Cerdanya, el Turgell i Pallars. A la resta del país, en principi, la bonança meteorològica predominarà amb núvols cap a les comarques de Girona i potser a tot estirar al nord d'Osona podria caure alguna feble precipitació. Les temperatures demà clarament es quedaran més curtes.
I també tindrem esport, serà com sempre quan faltin 6 minuts per les dues. Avui amb en Marcos García. Marcos, benvingut.
Moltes gràcies.
Què ens explicaràs avui?
Doncs mira, Barcelona 2:15, Barça-Celta, partit de Lliga masculina. A la femenina, a les 7, Espanyol-Barça, amb les blaugranes que seran campiones de Lliga si guanyen. I el Barça de bàsquet es juga seguir viu a l'Eurolliga divendres a la pista del Mònaco. A Girona, el Girona haurà d'esperar per avançar cap a la permanència. Va perdre ahir 2-3 amb el Betis. A més, l'Uni Girona juga avui a Fontejau, partit pendent de Lliga contra el Jair. Els jugadors del Nàstic reconeixen que caldran millores en els desplaçaments si volen seguir a la primera federació. El proper partit a Cartagena i l'equip grana és només a un punt de la zona de descens i a Lleida una previsió que ens fa molta il·lusió. Aquesta tarda, la Paeria de Lleida entregarà la medalla al mèrit esportiu a títol pòstum al nostre estimat company de la delegació, Dani Badia. Amb aquest acte es vol reconèixer la trajectòria periodística del Dani espaterrant i la implicació, diuen, a l'Ajuntament amb el teixit esportiu de la ciutat del Dani. Ens va deixar l'estiu del 2022. Des d'aquí, un petó per la família ben fort.
I tant, un record. Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, amb l'Aurora Guindo a la producció, amb en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs ja va passar el 2010 i ara Lleida torna a estar al centre de la polèmica per un nou intent del govern socialista de la ciutat de prohibir l'ús del vel integral al carrer i en recintes públics. És una mesura que genera dubtes tant a nivell polític com especialment jurídic, també. Anem, doncs, cap a Lleida. Estela Busoms, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
A les mateixes files socialistes es qüestiona la iniciativa que ha tingut l'alcalde socialista per segona vegada, va passar el 2010, i ara i tornen amb un alcalde diferent, però del mateix color polític.
Doncs sí, el primer que no ho veu clar és el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha dit que entén que aquest no és un problema real que hagi de centrar l'atenció de les administracions.
Jo els dic que a mi personalment no m'agrada, que el govern d'Espanya ja ha dit en diverses consideracions que no els agrada, però insisteixo, no és un problema que estiguem veient als carrers. Hi ha molts problemes, eh? Ens han de concentrar en molts problemes, però de veritat ens han de concentrar en la burca. Jo no ho crec.
Veus dels ministres de Sumar i Mas Madrid, socis del PSOE i el govern espanyol, encara han estat més crítics i carreguen contra la rossa per fer emergir, diuen, el debat seguint l'argumentari de l'ultradreta. Recordem que el 2010, abans ho dèiem, el consistori encapçalat per un altre socialista, Àngel Ros, ja ho va intentar, però la proposta la va acabar tombant el Tribunal Suprem. Argumentava que un ajuntament no pot regular sobre una qüestió que afecta drets fonamentals, en aquest cas el de la llibertat religiosa. També en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'advocat Marc Molins opina que ara passaria el mateix.
És el fet que puguin entrar en contradicció amb algun dels valors que ens hem donat amb rang constitucional. Si això es constata, i jo penso honestament que és així, la norma serà anul·lada.
En tot cas, la mesura només tirarà endavant, en primer terme, si algun grup de l'oposició hi vota a favor. El PP defensa la prohibició i no veu gens clar que, tal com està plantejada ara, sigui efectiva. De fet, el redactat preveu excepcions i que es permeti l'ús del burca o el niqab justament quan es faci en exercici del dret fonamental a la llibertat religiosa. Per això, el portaveu popular Xavier Palau en parla així.
Que no us enganyin. El govern municipal socialista a Lleida no ha prohibit el burca, sinó tot el contrari. El que proposa és legitimar l'ús i presència del burca als carrers de la nostra ciutat. Com? Permetent-ho quan es faci conforme l'exercici d'un dret fonamental com seria l'anomenada llibertat religiosa. Evidentment, cap dona reconeixerà que el porta per imposició i no per elecció.
un altre grup municipal que també defensa la prohibició és Junts, però també creu que sense un marc jurídic superior no prosperarà.
I ara estem pendents que a tot això s'hi afegeixi també una altra veu, la veu del principal protagonista, del que ha fet la proposta, el que l'ha llançat sobre la taula a través d'aquesta ordenança municipal que s'hauria d'aprovar el mes de juny, que és l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa, que està a punt de donar explicacions sobre aquest tema, no? Pere Joan Álvarez, Lleida, bon dia.
Presència de tants mitjans de comunicació, però en tot cas jo faré les meves declaracions.
Està, per tant, arrencant aquesta roda de premsa, de seguida que Fèlix La Rosa doni alguna explicació, faci alguna reacció al tot el que ha anat passant avui sobre aquesta possibilitat de prohibir el vel integral als espais públics i als recintes de Lleida. Us avançarem, doncs, què n'ha dit sobre aquesta qüestió. I encara sobre aquesta polèmica s'hi ha referit també el president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, manté el que ha dit diverses vegades, que és que ell respecta la llibertat religiosa, però que no li agrada el burca i que la normativa que ha impulsat l'Ajuntament no va en contra explícitament del vel integral. Illa s'hi ha referit en una entrevista a Onda Cero.
No abran de burca, ni abran de niqab, ni abran de... Por la calle no vas desnudo. Creo que además es literal. No puedes ir con el torso desnudo, ni puedes ir con la cara tapada. Hablan de la cara tapada, el rostro tapado. Bien sea un burka, bien sea pues un antifaz, bien sea lo que sea. Hablan de esto, ¿eh? De una... Y lo ponen en este mismo contexto. No hay un acto racista aquí.
Doncs seguim amb més coses a 4 minuts per un quart de dues i a l'espera de saber, doncs, això, què en diu l'alcalde de Lleida. A Catalunya ja s'han presentat unes 10.000 sol·licituds de regularització de manera telemàtica i presencial des de dijous passat, quan va començar aquest procés extraordinari. El delegat del govern espanyol a Catalunya, ara el sentíem, Carlos Prieto, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que cap ajuntament està posant traves al procés. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Amb aquest ritme de sol·licituds, 10.000 fetes online des de dijous i presencialment des de dilluns, s'arribaria a les 150.000 peticions a finals del procés, el 30 de juny, els càlculs que ja feia l'administració a Catalunya. Carlos Prieto ha destacat al Matí de Catalunya Ràdio la feina que estan fent molts consistoris acreditant els certificats d'empadronament i els informes de vulnerabilitat i ha assegurat que no li consta problemes a cap municipi.
Tothom està complint. Fins i tot el senyor Albiol, que ens fa crítiques a Twitter molt dures, està complint. Jo, mentre compleixi, que faci totes les crítiques del món.
Sobre el català com a element important en el tràmit de renovació del permís de residència, Prieto ha assegurat que s'està negociant si acaba sent un requisit obligatori.
Sempre ha estat un element que es valora de forma molt important aquests informes d'integració sociolaboral que normalment es demanen pels arreglaments. I diu que s'ha de demostrar una progressiva, diguem, adquisició de la llengua pròpia, en aquest cas, doncs, de Catalunya, que és el català. Com s'acabi d'articular exactament en aquesta conversa, doncs, veurem.
I aquest matí s'han repetit llargues cues en moltes oficines d'atenció a la ciutadania per poder obtenir els documents necessaris per acollir-se a aquesta regulació. El Servei d'Atenció d'Immigrants del carrer Tarragona de Barcelona fins i tot hi ha hagut d'intervenir la Guàrdia Urbana per incidents en la gestió de les cues.
Avui tornem a parlar del Plater, que és aquest pla que marca les renovables que s'han d'instal·lar a cada municipi. A Catalunya és un pla redactat per la Generalitat, que està en període de delegacions. Doncs bé, s'ha presentat una proposta per intentar superar les reticències que aquest pla genera al món local i que ordena, com us dèiem, les renovables perquè Catalunya deixi de dependre dels combustibles fòssils. L'ONG Renovem-nos proposa limitar els quilòmetres quadrats que ocupen les plaques fotovoltaiques i els aerogeneradors als municipis que estan més tensionats, és a dir, els que ja aporten prou energia verda al sistema. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Doncs el col·lectiu de científics Renovem-nos valora el plàter com una eina necessària, però proposen corregir desequilibris sobre l'ocupació de territori, sobretot en terrenys agrícoles, que ha generat crítiques de municipis i associacions de veïns. El president de Renovem-nos, Sergi Nus, explica que s'hauria d'utilitzar el criteri de quants megawatts s'instal·len per cada quilòmetre quadrat i proposen que a cap municipi se li ocupi amb plaques solars o aerogeneradors més del 3% del seu territori i que cap superi la mitjana catalana en més de 2,5 vegades. Una situació que ara sí que es produeix sobretot en comarques de Lleida i Tarragona, a les que se'ls ocupen molts quilòmetres quadrats.
Com que això pot donar-te que alguns llocs realment acabin concentrant moltíssima implantació, i aquesta és la proposta que pensem que pot incorporar el plàter, perquè no hi hagi cap municipi que estigui per sobre d'un 3% de la seva superfície i aquells que aporten, que la majoria aportin com a mínim un 1%.
Han presentat aquestes al·legacions en el període d'exposició pública del plàter. Recorden que la instal·lació de renovables no pot ser igual a tot arreu, perquè depèn de que hi hagi els recursos que es necessiten, és a dir, terreny disponible, sol i vent.
Doncs també hi ha reticències al Penedès. Hi ha por que les extensions de plaques solars malmetin el territori vitivinícola i per això s'ha reactivat una antiga plataforma en defensa del paisatge rural de vinyes, que és el característic d'aquesta comarca, com sabeu. Una dotzena d'entitats han firmat un manifest perquè la implantació de les renovables que preveu el plàter es faci de manera responsable, estratègica i respectuosa. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Què diu aquest manifest? Que, a més, han presentat llegint-lo entremig de vinyes, no?
Sí, envoltats del verd que ja brota, els membres de la plataforma que s'ha reactivat, que es diu Defensem la identitat vitivinícola del Penedès, no volen rebutjar l'energia fotovoltaica, però sí vigilar que es faci bé. Els han alertat alguns projectes que temen que malmetin el paisatge que ells consideren un tresor.
Actualment estem veient com moltes promotores proposen projectes molt agressius, sovint basats en mitges veritats, amb poc seguiment dels compromisos adquirits i amb procedència de capital estranger que no té estima pel nostre territori.
I s'han dirigit directament a les institucions. David Martí, president del CEPBI, n'és un dels impulsors.
El que volem és demanar a les institucions, doncs, que ens utilitzin com a plataforma per poder arribar a la gent, per poder vehicular una mica aquest procés de participació i fer-ho més fàcil i fer-ho fins i tot d'alguna manera més coordinada amb tots els agents que són els que creen en el paisatge.
Des de l'Associació d'Elaboradors del Cava, ECAVA, Pere Aguilera vol anar a fer propostes des del sentit comú, complint la llei amb cooperació, però reduint l'afectació de les plaques solars.
Volem tenir un Penedès preservat, no immòbil, això no ho diu ningú, però hem de posar-ho a on toca, on faig més mal. No pot ser que en una zona que hi hagi un mirador, a sota mateix hi hagi un parc fotovoltaic. Bueno, això seria un despropòsit. I algunes zones que estan marcades, evidentment, van en aquesta línia. Dius, home, perdoni. Això no.
Entre els firmants hi ha també l'Associació de Viticultors, la Unió de Pagesos, JAR, Corpinat, DEO Penedès o Clàssic Penedès.
Ara parlem dels pagesos del Delta de l'Ebre. Mig centenar no han cobrat les ajudes de la PAC, de la Política Agrària Comuna, de l'any passat per impagaments derivats de la campanya del 2023, que va ser la més afectada en aquesta zona per culpa de la sequera. Unió de Pagesos proposa al Departament, a la Generalitat, que descompti els deutes que tenen aquests pagesos per evitar que hagin de plegar, que hagin de tancar els camps perquè no poden seguir treballant i perquè no s'ho poden permetre. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè per poder cobrar les ajudes europees han d'haver complert amb les quotes de la Seguretat Social, no? I aquí hi ha el problema.
Sí, així és. La campanya del 2023 va ser la més greu aquí al Delta i hi ha 45 pagesos que es van retardar en alguns pagaments. Un d'ells és el Josep Macià. Ell treballa unes 15 hectàrees de rosers i oliveres i es va retardar concretament en el pagament de 3 quotes a la Seguretat Social. Ja s'ha posat al dia, però no ha pogut cobrar.
Jo ara mateix no he cobrat una part de la PAC, per tant, no puc continuar jo. Al perdre la collita, el tancament d'aigua per aquesta sequera, doncs, evidentment, te quedes sense liquidez. El problema no és l'any en curs, no és l'any en curs en si, sinó el problema de les campanyes posteriors.
A l'haver-hi pocs afectats, Unió de Pagesos el que demana és flexibilitat al Departament d'Agricultura. Josep Antoni Vidal és el responsable del sector de l'arròs.
Te paguen, pagues el deute i continues treballant. Trobo que les oficines comarcals haurien de valorar valorar cas per cas i mirar que si no li pagues i no pot pagar. El sector de l'arròs treballem ara tota la campanya i no tenim ingrés fins al final. Per tant, si la mateixa administració bloqueja els comptes per uns deutes, un pagès possiblement no pugui fer arribar a plegar.
Tot per evitar fer més gran un problema com el de l'abandonament de les terres.
Gràcies, Jordi. Doncs aquests pagesos que tenen aquest problema amb la sequera, que encara arrosseguen, els ramaders en tenen un altre de problema, i és l'expansió del llop a Catalunya. I en aquest sentit han llançat un crit d'alerta pels atacs que hi ha hagut als ramats. Demanen que s'actuï per evitar que suposin un cop letal a la seva activitat. Des de Prullans, a la Cerdanya, on s'han reunit pagesos de banda i banda dels Pirineus, ramaders d'aquestes dues bandes dels Pirineus. Joaquim Albalater, avui en parlen en una trobada que han tingut aquí a la Cerdanya, eh?
Hola, Estel, bon dia. Sí, hi han participat un centenar de ramaders de tot Catalunya, però també de Catalunya Nord i de la resta de l'Estat. Defensen que la ramaderia és essencial pels ecosistemes i la biodiversitat, però també per l'economia de muntanya. I creuen que el retorn del llop suposa una amenaça greu. Guillem Pastoret és el coordinador de la trobada.
Una zona on no havíem tingut llop des de fa molts anys i ara doncs, ens ha tornat el llop. I doncs tenim una gran preocupació perquè som coneixedors que aquests territoris doncs està tenint una afectació molt greu que està comportant doncs una davallada molt important de la ramaderia extensiva, i el que ens preocupa molt és també els canvis de maneig que originarà i la manca de suport públic que pensem que podem arribar a tenir.
Una jornada amb testimonis de zones on fa anys que tenen llop, com els Alts Francesos, Astúries o Cantàbria, on l'any passat es van registrar 3.000 atacs. Luis Ángel García és un dels ramaders.
Nosotros sabemos que hay que convivir con él, porque la ha habido siempre, pero convivir no es que uno viva y otro se arruine. Convivir es que haya un equilibrio. En el momento en que el equilibrio de la balanza una suba para que baje el otro, ya vamos muy mal. Entonces, vuelvo, insisto, hace falta un plan de gestión.
Reclamen, per exemple, establir zones lliures de llop, millorar el sistema de compensacions davant d'atacs o que l'administració estableixi mesures eficients i amb prou recursos per fer front a aquesta amenaça.
La 1 i 21 minuts, el port de Barcelona necessitarà més espai d'emmagatzematge en previsió que s'acumulin contenidors, com ha passat a l'inici de la guerra de l'Iran, o altres fets que han bloquejat rutes marítimes. El port ha presentat el seu pla estratègic a 5 anys vista, que preveu aconseguir prou finançament per poder fer les infraestructures que hi ha previstes. Barcelona, Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Quan va començar la guerra, moltes empreses tenien els contenidors per exportar al port de Barcelona, i aquí s'hi van quedar molts dies. De fet, aquestes últimes setmanes, les piles de contenidors s'han vist molt més altes als molls perquè no s'han pogut moure. També va passar el 2001, quan el 2021, quan un port de contenidors va encallar el canal de Suez i va bloquejar-lo. En tots dos casos, es va incrementar molt l'estocatge, i per ser més resilient i no haver d'afectar les empreses, el port ha de poder solventar aquesta necessitat, que explica el seu president, José Alberto Carbonell.
Hem de tenir més capacitat d'emmagatzematge en el port perquè el temps de retirada d'aquests contenidors s'ha allargat, perquè el pitjor escenari és o trencar la cadena de subministrament o aturar una fàbrica aquí, que les seves matèries primeres arribin pel port de Barcelona.
Al marge de la guerra, la pesta porcina africana també ha tingut un efecte a les exportacions, però menor de la prevista inicialment. La caiguda de preus de la carn de porc ha fet que surtin mercats alternatius. Les infraestructures, els enllaços viaris i ferroviaris, més punts perquè atraquin vaixells, la transició energètica, més espais logístics i vincular més el port amb la ciutat són els eixos principals del 5è Pla Estratègic 2026-2030 del Port de Barcelona.
Molt bé, gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
Ha passat a una cinquantena de turistes. Han hagut de fer nit per terra en un hotel de Barcelona perquè la seva reserva no hi constava. Expliquen que l'havien fet, aquesta reserva, l'havien pagada a través d'una plataforma d'internet, de Booking concretament, però quan han arribat a l'establiment no tenien habitació i no hi ha hagut manera de trobar-los una alternativa. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia, i sí, a hores d'ara encara no saben què és el que ha passat, quin ha sigut el problema, si hi ha hagut alguna errada o si es tracta d'alguna mena d'estafa. Tampoc no tenen, diuen, cap solució, ho ha explicat en Bruno Caetano, que és un dels afectats.
Todavía no nos han contestado, no tenemos reembolso del dinero que hemos pagado. Yo tengo dos noches más, mas no sé cómo se va a procesar. Hemos dormido en la recepción porque solo había a Barcelona hoteles de 5 estrellas y estaban a 500 euros cada habitación.
Caetano explica que hi ha altres persones que, com ell, tenen més nits reservades en aquest hotel i que avui encara arribaven altres turistes que s'han trobat amb la mateixa situació.
L'entrenador de futbol del Club Esportiu de Llerona, això és el Vallès Oriental, accepta una condemna de 2 anys i 2 mesos de presó per haver demanat fotos despullades a 3 de les seves jugadores. Això va passar durant la temporada 2019-2020 amb 2 noies de 14 anys i una altra de 16. Anem a l'audiència de Barcelona. Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, la fiscalia li demanava 20 anys de presó. Com s'explica, per tant, aquesta rebaixa tan important de la pena?
Doncs mira, s'explica perquè se li han pogut aplicar 3 atenuants molt qualificats. En primer lloc, que des de fa 6 anys està seguint una teràpia rehabilitadora per voluntat pròpia. Segon, que ha pagat 8.000 dels 10.500 euros d'indemnització a les víctimes i que el cas s'ha encallat judicialment durant anys sense que fos culpa seva. El jove també ha demanat perdó pel que va fer, tot i així el tribunal també l'ha condemnat a seguir un programa especial de delictes sexuals. Cal dir que amb aquesta conformitat no s'ha fet ja el judici perquè es va directament a la sentència. Se l'ha condemnat per 3 delictes de contacte amb menors a través d'internet per demanar-los material pornogràfic i un per proposar tenir contacte sexual també a través de les xarxes, ja que una de les noies li va proposar tenir relacions, cosa que ella va rebutjar. Malgrat que la condemna supera els 2 anys de presó, no hi ingressarà perquè les penes per separat dels diferents delictes no sumen més de 2 anys. Ara bé, haurà d'estar-ne 4 sense delinquir, si no sí que hauria d'entrar a la presó. Haurà de pagar també una multa de 1.200 euros i estarà inhabilitat per qualsevol ofici relacionat amb menors d'edat. Actualment treballa d'entrenador de futbol d'adults.
Doncs gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
I ara sentiu en Josep.
Jo vivia d'una forma una miqueta pues amb bastant pressió pel fet que no volia expressar els meus tics quan estava a l'escola, per exemple, perquè tenia por que la gent ho escoltés i tot en que ningú en digués res, pues tenia por igualment. És la típica por que tenia, o vergonya social, o com es vulgui dir, no?
En Josep té 21 anys i pateix la síndrome de Tourette des que en tenia 14. Ell forma part del 10% dels casos en què la medicació no funciona i no podia tenir una vida normal. Fins i tot tenia pensaments suïcides.
La síndrome de Tourette és un trastorn del neurodesenvolupament que afecta menys d'un 1% de la població i es considera una malaltia minoritària. Comença la infantesa i es manté en moltes ocasions durant tota la vida. Es caracteritza pels tics físics i verbals involuntaris. Les persones amb síndrome de Tourette no poden refrenar certs moviments, sorolls, paraules o insults, pensaments i conductes com ara destruir objectes. Són conscients de què diuen i fan, però no poden controlar-ho i pot resultar molt incapacitant.
Doncs aquí un resum molt ben explicat de què és la síndrome de Tourette. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
I aquest testimoni que sentíem, el cas d'en Josep, era molt extrem, per això era candidat a sotmetre's a una estimulació cerebral profunda a l'Hospital de Sant Pau, a Barcelona. I en què consisteix?
Doncs mira, el van operar per implantar-li uns elèctrodes a dins del cervell connectats a un marcapassos cerebral que inactiva la part de l'hemisferi que provoca tots aquests moviments i símptomes. Ho explica el doctor Ignacio Aracil, adjunt al Servei de Neurologia de Sant Pau.
Una vez colocado el electrodo con mucha precisión en la diana quirúrgica, es la programación del electrodo. Estos dispositivos permiten inhibir de forma selectiva zonas del cerebro que conectan con otras partes relacionadas con el movimiento o con la conducta.
Es tracta d'una tècnica que no està aprovada ni per l'Agència Europea dels Medicaments ni per la nord-americana, per la síndrome de Tourette, però que sí que es pot aplicar en casos extrems, els anomenats casos compassius, com és el cas del Josep. Els resultats es van fer esperar perquè costa molt modular l'activitat del marcapassos cerebral, però al cap d'uns 8 mesos els tics verbals i motors van pràcticament desaparèixer.
Puc estar a la meva casa tranquil·lament estudiant perfectament, o si vull sortir amb amics també puc sortir amb amics sense problema, o si vull jugar a videojocs videojocs, que també és un hobby que tinc, puc jugar sense cap problema, o puc llegir un llibre, que abans no podia fer-ho, puc estar, per exemple, a prop d'una televisió, veient la tele, perquè abans pel tema dels cops, doncs, pel tema dels cops abans em costava molt, puc estar tranquil·lament fer una activitat d'aquest estil.
L'Hospital de Sant Pau és referent en tècniques d'electroestimulació cerebral i en síndrome de Tourette.
Gràcies, Mònica, bon dia.
Bon dia.
Doncs un minut, haurem arribat a 2:15 del migdia. Us parlem d'un informe del grup científic Lancet Countdown Europe que estudia l'impacte del canvi climàtic en la salut a tota Europa i que adverteix que l'àrea de Tarragona i de Lleida són les més afectades per l'augment de les temperatures. És un estudi que analitza els últims 30 anys, per tant, té un llarg recorregut. Manel Laborda, bon dia.
Hola, bon dia. L'informe explica que les onades de calor de les últimes 3 dècades registrades a les demarcacions de Tarragona i de Lleida passen factura a l'estat de salut dels nens de menys d'un any i dels més grans de 65 anys. En el cas de Tarragona, es van registrar 3.400 dies d'exposició a molt altes temperatures en el període analitzat de 30 anys. A Lleida, ara hi ha 8 dies més a l'any amb risc molt alt d'onada de calor. José Chen Xu és investigador de l'IS Global i autor de l'estudi i demana a les autoritats que impulsin mesures per frenar els efectes de les altes temperatures.
Per a les oles de calor tenem infraestructura verde, els arbres, els refugios climàtics. Podem també preparar-nos millor. El govern pot fer plans d'acció contra el calor i accelerar la transició energètica.
I és que Europa s'escalfa al doble de velocitat que la mitjana mundial. De fet, gairebé 62.000 morts al continent el 2024 són atribuïbles a la calor.
Tret de sortida avui per la instal·lació de 84 ecocomptadors en espais naturals del Pirineu. Això és per controlar l'afluència de visitants i millorar-ne la gestió. Són uns dispositius que permetran tenir dades reals sobre la pressió turística en zones sensibles del territori. Des d'Espot, Pau Rovira, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Això mateix. Els aparells es desplegaran al Parc Nacional d'Aigüestortes, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, al Cadí-Moixeró i també al Geoparc Orígens. En total, 66 comptaran persones i 18 vehicles per analitzar com es mouen els visitants. L'objectiu, conèixer amb precisió quanta gent accedeix a aquests espais i en quins moments per poder gestionar millor els fluxos i evitar la saturació. Les dades també serviran per planificar actuacions futures i protegir aquests espais naturals. Ho explica Lluís Florit, director del Parc Nacional d'Aigüestortes.
Durant 9 mesos a l'any tenim persones que estan controlant, la resta de mesos no teníem ningú, llavors amb aquests dispositius ens permetrà disposar d'aquesta informació. Ens permetrà saber si en alguns indrets que hi ha espècies singulars o hàbitats que tenen algun risc, doncs podem incrementar la vigilància ambiental o establir limitacions o regulacions d'accés.
El projecte ha suposat una inversió de 270.000 euros. Avui ja han començat a instal·lar els primers ecocomptadors i es preveu que estiguin tots a lloc aquesta tardor.
Els joves de Falset, al Priorat, ja tenen el seu propi carnet jove. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta nova eina que permet accedir a descomptes en activitats municipals i ara es vol estendre també a comerços i municipis de la comarca. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
A veure, i qui se'n pot beneficiar d'aquest carnet jove de Falset?
Mira, el nou carnet està orientat sobretot als joves que tenen entre 12 i 30 anys. Això és un 20% de la població, uns 650 nois i noies. La iniciativa vol incentivar la participació del col·lectiu en la vida social, cultural, esportiva i educativa. El regidor de Joventut, Robert Coll, a més de fomentar l'ús dels espais públics, espera que serveixi per revertir la tendència de la compra online.
Fomentar el consum de proximitat i el comerç de proximitat. Doncs la tendència dels joves és comprar online, per facilitat inclús buscar ciutats properes. D'aquesta manera, el que es vol també és fixar doncs, que la gent jove consumeixi el comerç de falset.
De moment, el carnet ofereix reduccions entre el 30 i el 50% en entrades, espectacles, així com també en descomptes en el lloguer d'equipaments com el pavelló, els box d'assaig, l'espai de cotreball o la sala multifunció. El projecte vol anar, però, més enllà i créixer amb la implicació del teixit local comercial i també es vol obrir a altres municipis del Priorat.
Planteja la possibilitat d'ampliar el radi d'acció a altres poblacions properes de Falset a través d'acords que es puguin arribar amb ajuntaments, doncs que es puguin beneficiar joves que siguin d'altres municipis i alhora ampliar aquesta oferta doncs, amb altres serveis.
El carnet té format digital, es descarrega el mòbil després de sol·licitar-lo a través d'un formulari en línia i sempre que s'estigui empadronat al poble. Els descomptes i avantatges disponibles es poden consultar al web municipal i s'aniran actualitzant.
Doncs, per cert, Manel, acabem de saber que hi ha un incendi en un sistema de ventilació de la central nuclear Vandellòs 2 al Baix Camp, que ha obligat a activar la prealerta d'emergència en aquestes instal·lacions. És un foc que s'ha apagat ràpidament, no ha afectat els sistemes bàsics de seguretat, ens diuen, i la planta s'ha mantingut operativa. No sé si en sabem algun detall més.
Exacte. Segons informen des del Consell de Seguretat Nuclear i la mateixa Associació Nuclear Escó Vandellòs, que gestiona aquestes instal·lacions, el foc s'hauria detectat a 9:45 del matí en un edifici d'aparells elèctrics fora de la zona nuclear, la més delicada. Tot i que no ha afectat components de seguretat bàsics, sí que s'ha activat la situació de preemergència i a les 9:10 s'ha desactivat en estar controlat el foc, que no ha arribat a generar flames. L'origen de l'incendi seria un equip de ventilació i ara s'investiguen les causes. La planta ha continuat funcionant, com deies, amb normalitat i el Consell de Seguretat Nuclear sí que ha activat el seu inspector perquè s'incorporés a la sala d'emergències de forma preventiva. La planta ha donat per normalitzada la situació mig matí i assegura que no ha suposat perill ni pels treballadors ni pel medi ambient.
Doncs, per tant, en principi només un ensurt, eh?
Exacte.
Molt bé, gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia. Passion is how we live. How we dream. It turns challenges into beginnings.
Barcelona es torna vestida blanc amb una nova edició de la Barcelona Bridal Fashion Week, que és la cita de moda nupcial, de moda de núvies, que es farà a partir d'avui fins al 26 d'abril al recinte de Montjuïc, a Fira de Barcelona. Estel Coletas.
La Barcelona Bridal Fashion Week reuneix prop de 420 marques, el 87% de les quals internacionals, i 34 dissenyadors a la passarel·la, amb més de 1.000 creacions que marcaran les tendències del 2027. L'edició d'enguany té el lema On the Shoulders of Giants, que vol homenatjar el pes i la importància de les figures més anònimes de la indústria. Alba Saricaro, directora de la Barcelona Bridal.
Pensamos, bueno, vamos a hacer una campaña industrial, pero vamos a ponerle un velo, algo que suavice, ¿no? Vamos a pensar también en una continuidad del desfile que hicimos el año pasado, de que cada mujer se viste como quiere y se casa en el momento de la vida que quiere con quien quiere. Entonces hemos querido lanzar ese mensaje de apoyarnos sobre los hombros de esos gigantes, tanto las marcas como las mujeres que están en taller. Esa sensación de decir, o sea, se nos ve, ¿no? Se nos reconoce ese trabajo que hacemos, ¿no?
Un dels moments més esperats serà la Barcelona Bridal Night, que celebra el desè aniversari amb el dissenyador francès Stéphane Roland, qui ha vestit celebritats com Lady Gaga, Cardi B o Nieves Álvarez.
We take this opportunity to celebrate transmission and new generation.
Entre els noms destacats hi ha firmes com Yolan Cris o Isabel Sanchís i dissenyadors internacionals com Peter Langer o Demetrios.
I s'engega una prova pilot al Ripollès per acompanyar les persones grans a la perruqueria o al mercat. Per ara s'ha posat en marxa a Sant Pau de Segúries, a Sant Joan de les Abadesses i també a Ogassa. Laia Claret, amb quina intenció neix aquesta iniciativa?
Mira, hola, bon dia, és ben clara. És perquè les persones grans guanyin autonomia i també facin comunitat. Una iniciativa de la cooperativa Estia Benestar. El que fan és passar a buscar les persones usuàries del servei, ja siguin grans o amb problemes de mobilitat, i les acompanyen, per exemple, a la perruqueria o al mercat o a la farmàcia. Txell Descàrrega és una de les cofundadores de la cooperativa en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Els aporta empoderament, que tornin a tenir l'autoestima alta, de dir, jo torno a sortir, em torno a relacionar, bueno, i emocionalment crec que és una cura emocional. No té ni límit d'edat, ni límit d'hores.
La Lola és una de les usuàries del servei i en fa una valoració en positiu.
Parlo amb les persones que hi hagin, ja bé.
Sí, sí, vindré cada setmana, si és que estigui bé. Bé, he sortit i he pogut pujar al cotxe, no hauré de patir portar el carro fins a casa meva.
Per l'alcalde de Sant Pau de Segúries, Albert Coma, una iniciativa amb projecció de futur i que necessita més suport.
Demanaria que el departament, que aquest suport, que és una cosa molt necessària i que han d'apostar perquè en els pobles petits tinguem aquests serveis.
El servei serà gratuït fins al mes de juny amb una subvenció de la Generalitat.
Catalunya al dia.
Cinc minuts i mig, haurem arribat a 3:15. Us dèiem que estàvem pendents de les explicacions que pogués donar l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, arran d'aquesta intenció que té la paeria de Lleida de modificar les ordenances municipals per prohibir el vel integral a l'espai públic i també als recintes municipals. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Doncs, en efecte, l'alcalde Fèlix Larrosa acaba d'atendre els mitjans on ha aclarit que qualsevol dona que porti burca o vel integral pel carrer o en una oficina municipal serà identificada per la Guàrdia Urbana. Se li comentarà que està incomplint l'ordenança de civisme. A partir d'aquí s'obrirà un expedient on aquesta persona, la dona, haurà d'al·legar si ho fa atenent al dret fonamental a la llibertat religiosa o per imposició. L'alcalde Fèlix Larrosa ho deia en aquests termes.
Si una persona porta la cara tapada, està al carrer, se l'advertirà de que està incomplint les ordenances.
Si al·lega llibertat religiosa...
No, ella haurà d'al·legar el que vulgui al·legar, però en tot cas serà la instrucció de l'expedient qui definirà si realment és fruit d'una llibertat religiosa o és simplement fruit d'una imposició patriarcal que es troba en el seu entorn personal.
Per tant, també ha dit l'alcalde que, a diferència de la que va tombar el Suprem, que era l'ordenança de civisme que va impulsar l'exalcalde, també socialista, Àngel Ros, doncs aquesta no fa referència tan sols a la seguretat, sinó que fa referència als drets fonamentals de la dona.
Doncs això és el que ha dit Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida, respecte a aquesta polèmica generada per la intenció de la paeria, la segona vegada que ho intenta ja, de prohibir el vel integral, i ha explicat, doncs, això, que s'identificarà la dona que el porti, la Guàrdia Urbana li obrirà un expedient i li informarà que està incomplint aquesta ordenança. Gràcies, Pere Joan, bon dia.
Bon dia.
I una altra novetat, en aquest cas sobre la pesta porcina africana, Castellbisbal s'afegeix a la zona del risc. Kim.
El Departament d'Agricultura ha pres aquesta decisió després que en l'última setmana un dels nous casos positius de pesta porcina africana s'ha detectat en aquest municipi del Vallès Occidental, que fins ara estava inclòs en la zona de baix risc. Això comportarà la restricció d'accés al medi natural del seu terme municipal. Amb Castellbisbal ja hi ha 19 municipis a la zona del risc. Així mateix, el conseller Òscar Ordeig ha anunciat que el govern ha començat a sancionar les persones que incompleixen les restriccions d'accés al medi natural a la zona del risc, amb 9 multes incoades.
Catalunya al dia.
Som a la vigília de Sant Jordi. L'encarregada de fer el pregó de la Diada aquesta tarda serà l'autora escocesa Ali Smith, que farà una defensa aferrissada dels llibres i de les biblioteques, justament ara que el personal de les municipals de Barcelona està en peu de guerra, està en vaga. Se centrarà, ha dit, en les connexions que s'estableixen quan es llegeix, encara que s'estigui sol. Valeria Obereda, bon dia.
Bon dia. Ali Smith està entusiasmada amb la festa de Sant Jordi i agraeix ser l'encarregada de fer el pregó.
I wish it was...
M'agradaria que fos contagiós i que totes les ciutats fessin el mateix. Imagineu-vos ciutats arreu amb tot de gent al carrer portant llibres, regalant llibres, estimant els llibres, conscients que els llibres ens connecten amb la vida i ens permeten créixer. Barcelona és al·lucinant amb aquesta celebració de Sant Jordi. I no em puc creure que sigui jo l'encarregada d'explicar en veu alta com m'estimo els llibres.
Sí, I love books to people.
L'autora, considerada una de les veus més influents de la literatura contemporània, defensa que llegir és una acció comunitària.
Els llibres són una cosa comunitària, encara que estiguem sols quan els llegim. Tan bon punt entres en el llibre, t'endinses en una altra persona, en una altra comunitat, en un altre temps. De cop som múltiples.
El pregó el farà al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona a les 6 de la tarda.
I una quarantena d'autors premiats el 2025, com per exemple la Carlota Gurt, el Sebastià Alsamor, el Biel Masquí, de la Montse Albets, el Marc Artigau o la Núria Cadenes, participen en la foto tradicional del 3CAT un dia abans de Sant Jordi. Una de les absències destacades, però, ha estat Carla Rabassa, que és Premi Sant Jordi de novel·la d'aquest any, justament. L'escenari escollit per aquesta fotografia ha estat el MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, perquè s'ha fet coincidir amb els seus 30 anys, la celebració del seu 30è aniversari. Des de Barcelona, Marta Vives.
El vestíbul blanc i lluminós del MACBA ha estat l'escenari de la foto de 3CAT, que cada any convoca els autors guanyadors dels Premis Literaris. Des del PRO, el Mercè Rodoreda de Contes, passant pel Premi de Llibreters, el Josep Pla, el Carles Riba, de Poesia, o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, enguany per Biel Mesquida.
De tots més, Sant Jordi s'ha de dir que pels escriptors és una bellíssima pallissa.
Premis en català, però també els que convoquen les editorials catalanes a premis en castellà. I aquest ha estat el motiu pel qual Carles Rabassa, flamant guanyador del Sant Jordi, ha decidit absentar-se d'aquesta foto. Els que sí que hi han assistit els hi hem demanat per la importància dels premis a l'hora de projectar la seva obra. Escoltem Francesc Torralba, Antònia Maria Carrer, Carlota Gurt, Núria Cadenes o Marc Artigau.
Els premis serveixen per eixamplar el número de lectors, arribar a un públic més ampli.
Home, mira, els premis per començar serveixen per donar una gran alegria a qui els guanya, sabent que és una cosa, que és una felicitat efímera.
Perquè et dona diners, i això és una cosa que els autors sempre necessitem, i perquè d'alguna manera t'infla una miqueta l'autoestima.
No? I està bé criticar-ho tot, no? Però, i està bé criticar-ho també els premis, però en realitat sí que serveixen, caram, hem de... Cal saber-ho i dir-ho també, sí, clar que sí.
El que passa que en el nostre petit país de llengua minoritària, un premi com a escriptor et dona certa visibilitat. És per lo... I, home, i econòmic. No és el cas del Premi Mercè Rodoreda.
La foto del 3CAT serveix d'avançala d'un Sant Jordi que aquest any es torna a preveure multitudinari.
Recomanar llibres en cites literàries express de 4 minuts seguint la tècnica de l'speed dating, que és el mateix que es fa per trobar parella. És una manera diferent d'expressar la passió per la lectura i això s'ha tornat a provar amb molt d'èxit aquest any al Festival MOT, en una sessió que s'ha fet a Girona i que hi va anar la Maria Rovira.
Perquè m'agrada molt llegir, m'apassiona llegir. De tot el que sigui aprendre coses noves, doncs estic oberta a això.
Curiositat. I ganes de, també de compartir una mica de literatura d'una altra manera, original.
I més o menys els llibres que recomanarà?
El de l'Albert Sánchez Piñol, un, que és el de Les tenebres del cor.
Pues mira, l'any passat fui, la verdad es que fui un poco así de sorpresa y me encantó el hablar con la gente porque hablabas con gente que te hacía propuestas interesantes.
Són tres dels participants a la cita literària express abans d'entrar a la sala de l'edifici de la Farinera de Girona, on s'intercanviaran recomanacions de llibres de manera apassionada al ritme d'un timbre que els fa canviar de parella literària cada 4 minuts.
Jo estic en un club de lectura i aquest mes hem llegit a la Viola Ardone. No sé si la coneixes.
Bueno, jo et recomanaré el llibre de Haru, de Flàvia Company. És una novel·la molt especial.
Una manera diferent de recomanar llibres que va idear la Graciela Coris.
Jo vaig fer un postgrau de prescripció literària i en allà ens demanaven que portéssim una activitat de recomanació de llibres, de promoció lectora. I com que jo, de fet, de professió soc bibliotecària, em va venir un usuari al taulell, molt arreglat un dia, i que se n'anava a un speed dating, no? Perquè, bueno, s'havia divorciat i volia buscar parella. I va ser just en el moment en què des del curs em demanaven si, sisplau, podia algú promocionar això. I vaig lligar les dues coses i a partir d'aquí va sortir la idea.
La prescripció literària express engloba tot tipus de llibres.
Cada persona pot portar qualsevol gènere, qualsevol idioma, literatura infantil, juvenil, còmic, ficció, no ficció. La gràcia d'això és que qui recomana el llibre realment li ha agradat. Per tant, ho fa amb un entusiasme que la persona que l'està escoltant diu, doncs, ostres, m'ha agradat, no? Qui me l'explica, per tant, vaig per aquí.
Una experiència que per segon any s'ha portat al Festival Literari MOT, però que, segons la seva impulsora, té tots els números d'exportar-se a molts altres escenaris.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Un
12 minuts i les dues del migdia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona suport a l'expresident Jordi Pujol, demana seny a la justícia que l'ha cridat a declarar a Madrid en el judici que l'investiga. Ho ha fet en l'acte nacional del Dia de les Esquadres que s'està fent al Fòrum de Barcelona i allà hi tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, el president de la Generalitat ha fet esment a l'expresident Jordi Pujol per parlar del primer desplegament. Aquí s'ha dit avui que estem davant d'un segon desplegament dels Mossos d'Esquadra. Doncs bé, diu que va rebre una trucada de l'expresident Jordi Pujol fa uns dies, dissabte passat, per declinar que no podia anar als actes del any Pau Casals al Vendrell. Aquestes són les seves paraules.
La setmana passada, mentre despassava el Vendrell per inaugurar l'any Casals, vaig rebre una trucada del president Pujol. I em va dir, escolti, res em fa més il·lusió que assistir a l'inauguració de l'any Casal. Però no puc venir-hi, estic fluix, em va dir. No em sento forces de venir-hi. Ho dic perquè el Vendrell està bastant més a prop que Madrid. I demano seny. I en el seny es troba sempre, sempre la base adequada per a la justícia.
Doncs aquesta era la crida que feia el president de la Generalitat tancant files en defensa de Jordi Pujol pel fet que hagi d'anar a declarar a Madrid en aquest judici que l'investiga i que ho ha dit en aquest Dia de les Esquadres en què també ha participat el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. 10 minuts i les dues del migdia.
Catalunya al dia.
En absolut, davant d'allò no permetria.
Així sona El Taba, que és la primera òpera del compositor usonenc Jordi Domènech, que s'estrenarà aquest dissabte, a l'Atlàntida de Vic. És una proposta contemporània d'inspiració barroca amb el contratenor Xavier Sabata com a protagonista. Aquest migdia s'ha fet un petit tas per als mitjans de comunicació i era la nostra corresponsal, la Nati Adell, que ha pogut parlar amb l'equip artístic. Nati, què més ens pots dir d'aquesta estrena de dissabte?
Hola, bon dia. Doncs mira, la proposta, amb una quinzena de músics sobre l'escenari, és un diàleg entre música barroca i contemporània i parteix del conte Història d'un ocàs, de Stefan Zweig. L'espectacle, que té tres blocs diferenciats, comença com un concert convencional de Händel fins que fa un gir de guió, tal com has explicat el mateix Jordi Domènech.
Hi ha un notareu quan entra la música contemporània. Sí, sí, perquè és que la música es va com desintegrant. Hi ha coses a l'escenari que volen. És a dir, així, és la primera aparició aquesta del Tàbac. Llavors, el solista es queda una miqueta com desconcertat. No sap si continuar o no continuar, però continua. Però el Tàbac torna a atacar aquest símbol de l'ambició, del corc, de la insatisfacció.
El Tàbac, com a símbol de consciència, de metamorfosi, de transformació, ens deia el reconegut director d'escena Xavier Albertí.
És un espectacle que parla bàsicament de la degradació, d'una degradació que segurament pot esdevenir patètica, però té molt a veure amb la idea de la metamorfosi. L'espectacle està ple de metamorfosis. Agafa elements que tenen molt a veure amb literatura dramàtica i teatral barroca.
Jordi Domènech també parla del repte immens que suposa per ell aquesta primera òpera.
La gent bàsicament em coneix o com a intèrpret o com a compositor de coses infantils. Per tant, el salt mortal aquest que faig a fer una obra escènica doncs, per adults doncs és gros. És que tot això va sortir d'una amistat personal que tenim amb el cantant.
L'estrena de Tàbac serà dissabte a les 8 del vespre a l'Atlàntida de Vic i forma part de la temporada de cicles grans concerts.
Doncs d'una estrena operística, gràcies Nati, a un clàssic. La Traviata, el cicle d'òpera a Catalunya, tanca la temporada amb 17 funcions d'aquesta òpera cèlebre de Verdi, s'estrena aquest vespre a Sabadell i es podrà veure a 11 ciutats catalanes més, pràcticament amb totes les entrades venudes per totes les representacions. Des de Sabadell, Marta Vallès.
És la darrera producció de la temporada. Després de 4 dies a Sabadell, l'obra també es podrà veure a Manresa, Vic, Reus, Viladecans, Cornellà de Llobregat, Lleida, Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Granollers, Girona i Tarragona. És una revisió de la proposta escènica que Carles Ortiz ja va fer el 2020. Ell mateix ens en parla.
Amb un repartiment de luxe, com som Tina Gorina, Antoni Lliteras i Luis Cancino, i és una producció inspirada en el glamour de les pel·lícules del Hollywood dels anys 50. Esperem que us agradi.
El rol de la protagonista, Violeta, se'l reparteixen dues sopranos, Montserrat Seró i Tina Gorina, que substitueix Maria Miró, afectada per una inflamació a les cordes vocals. Si voleu més informació, operacatalunya.cat.
Esports.
Sis minuts, haurem arribat a les dues. En dediquem, com sempre, cinc a repassar l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Marcos García, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, ahir el protagonisme del dia era per a Flick, el seu futur, t'ho explicava la Montserraia. Avui ja ens podem centrar en el partit, ben bé en el partit. Sentim el tècnic alemany sobre el Celta.
Tres vegades que he jugat contra ells, cada partit és difícil, s'ha adaptat molt bé, i bé, també ho farem demà, bé, veurem. Hem de jugar de la nostra millor manera possible i, evidentment, també l'hem de guanyar. Però no és fàcil, perquè estan fent una bona feina i tenen jugadors que saben controlar el joc i saben jugar bé endavant.
Que sí, jo et veig la cara aquesta que t'estic venent la moto del Celta i que el Celta no n'hi ha, per tant. T'ho estava mirant ara. És el tercer equip més difícil de la Lliga fora de casa. Per tant, alerta amb el Celta, no t'estic venent cap moto. Acaba de sortir la llista de convocats de Flick. Bernal fora, Rafinha i Christensen també fora, segueixen de baixa. Aquest Barça-Celta, 9:45, una hora abans, com sempre, a la TDT de Catalunya Ràdio. El Madrid, ja ho saps, va guanyar ahir a l'Alavés 2-1. Això vol dir que a hores d'ara el marge entre un i altre són 6 punts. Si el Barça guanya, ho torna a posar a 9. El Girona va perdre 2-3 contra el Betis, i l'Espanyol doncs acaba de preparar avui el seu partit de demà al Camp del Rayo. Aquesta tarda, doncs, la roda de premsa del tècnic blanc i blau, Manolo González.
Som un equip elegant, som un equip amb principis, som un equip amb valors. Crec que confirmo que en cas de victòria farem una celebració digna de l'equip que som, que som un equip elegant, amb classe i sense voler fer mala sang a ningú.
Aquest és Pere Romeu, que és el tècnic del Barça, que pot ser la notícia del dia. A tu que t'agraden aquests temes. Avui podem tenir campiones de Lliga.
Home!
Que tu diràs, el Barça guanya sempre la Lliga femenina. Ja sé.
Però
que
no per això deixa de ser
notícia.
No,
molt de mèrit. Clar. I clar, l'Espanyol és qui vol evitar-ho en un dia com avui. A Pere Romeu ja el senties dient, ves com celebrareu avui el títol, sereu respectuoses.
I el Pere, evidentment, que són molt elegants.
Sí, deia que són molt elegants. Tenim també notícia a la convocatòria. Ha entrat Patri, una jugadora fonamental al mig del camp, alta, i ha entrat a la llista de convocats. No hi és encara, i tant a bon matí, que sé que tu en tenies ganes, doncs encara hauràs d'esperar una micona més,
vaja,
potser per la Champions. Salma Parayuel i Irene Paredes, amb molèsties, tampoc entren, i hem de veure com evoluciona Aitana per saber què passa els propers dies. L'Espanyol no té Ainhoa, Torrodà, Mar Torres ni Laura Martínez, i la seva entrenadora, Sara Monforte, parlava al tot costa justament del que deia Pere Romeu. Com ha de celebrar el Barça?
A mi m'importa sumar, però jo tindré 28, 29 punts o 32, si puc. A partir d'aquí, si el Barça no guanya la Lliga, òbviament ho ha de celebrar, perquè, bueno, doncs ho aconsegui, ho ha de celebrar, però jo crec que comparteixo les paraules del Pere amb respecte i sense fer sang.
Amb respecte i sense fer sang. Per cert, el Barça, una notícia que ens donaven al Fem Futbol, la Sònia Gelma, la Ruth Vilar, el Barça renovarà Caroline Graham fins al 28, ho van avançar les companyes, i és que té molt ben encarades el Barça les negociacions perquè segueixi la Noruega, i encara en futbol l'Europa ha fet un comunicat fa tot just uns minuts dient que vol tornar a casa al Nou Sardenya la propera temporada de primera ref, perquè veuen inviable, diuen, continuar jugant on ho fan aquests dies, que és el camp de Can Dragó.
Tot això en futbol. En bàsquet, el Barça supera el primer partit definitiu a l'Eurolliga, en tindrà un altre divendres.
Sí, és allò que fem els esports, que et diem que avui és definitiu i que divendres te'n torna a tenir un altre de definitiu. T'ho explicava ahir la Montserraia. Ahir va ser cara l'enfrontament amb l'Estrella de Roja, 80-72. Això vol dir que els de Xavi Pasqual ara juguen divendres definitivament per seguir vius a l'Eurolliga i ho fan fora de casa.
Més o menys, al nivell de rotació no hi ha molta diferència i són superatlètics. Avui en James ha jugat quasi 38 minuts, em sembla, si no m'equivoco. Blossom Game 34, aguanten, tenen físic per aguantar el que els hi tiris. Diallo ha jugat molt, també. Tenen molt de físic, molta capacitat atlètica i aguanten molt bé.
és que el rival del Barça ara serà el Mònaco, perquè va perdre ahir contra el Panathinaikos. Un parell de coses més de bàsquet abans d'enllestir els esports. A l'NBA, Jordi Fernández celebra la renovació amb els Brooklyn Nets. A les últimes hores hem pogut parlar amb ell i ens ha dit que es vol retirar a Brooklyn Nets. Tu t'imagines que sí, que a Europa li fa molta il·lusió, però que es vol retirar als Brooklyn Nets.
Queda
per tant,
lluny, queda lluny.
Celebrem des d'aquí que Jordi Fernández, tècnic badaloní, segueixi els Brooklyn Nets i que sigui per molts anys.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Catalunya és un país de pianistes virtuosos. Isaac Albéniz, Rosa Sabater, Josep Colom o Alicia de la Rocha, que sentim interpretant la peça d'un altre gran pianista, d'Enric Granados. Doncs bé, l'Associació Pau Casals i la Fundació Balbi de Girona han programat un cicle amb els nous mestres del piano a Catalunya. Avui, Alexis Pérez Urrúa, té 17 anys només, interpretarà peces de Liszt, Chopin, Schumann, Granados i Balakirev. Serà 6:45 a la Fundació Balbi de Girona, amb l'entrada gratuïta. Nosaltres hi tornem demà a 1:00 PM. Sant Jordi, que acabeu de passar mentrestant. Un bon dimecres.